Paraules de vida. Un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església.
Què tal? Salutacions, bon dia, bon diumenge. Avui el nostre convidat és el doctor en psicologia per la Universitat de Barcelona, en Manuel Villegas. Ell és autor del llibre Diàlegs d'Ultratomba, psicoteràpia amb 18 personatges de la història, un llibre publicat recentment a través de Fragment Editorial. L'anorèxia, el procés de dol, l'assetjament psicològic, el maltractament, el sadisme, la dependència afectiva, la depressió, els trastorns d'ansietat són problemes que omplen les consultes dels psicoterapeutes. En aquest assaig, en Manuel Villegas ens ofereix la possibilitat d'entendre'ls a través de la vida d'una sèrie de personatges que formen part del nostre imaginari col·lectiu. Personatges com ara Calígula, Ciceró, Marilyn Monroe, Maria Callas o Mercè Rodoreda, entre d'altres. De fet, són 18 per a protagonistes que passen pel divan de Manuel Villegas. De seguida el saludarem. Abans, com sempre, us recordo que a la recta final del Paraules arribarà un nou comentari de l'actualitat, l'anàlisi de l'actualitat, com sempre, de la mà del capellà i periodista Francesc Romeu. Som-hi!
Paraules de vida, amb Emili Pacheco.
Manuel, bon dia i benvingut al Paraules de vida.
Hola, bon dia. Gràcies per invitar-me.
Avui ens acompanyes per parlar d'aquest nou llibre editat per Fragment Editorial, Diàlegs d'Ultratomba, psicoteràpia amb 18 personatges de la història. Ara parlarem d'aquests personatges, però primer de tot, suposo que des de la teva vessant més, des de la vessant de la docència, de la teva experiència professional, el que fas és parlar a través d'aquests personatges de problemes que tenim, problemes quotidians, no? Problemes que potser ens preocupen, ens angoixen o ens provoquen alegria a tots plegats.
Exactament. De problemes, podríem dir, universals, que acompanyen a l'existència humana a través del temps. I per això m'he volgut endinsar en la història i buscar certs personatges que poguessin representar alguns d'aquestes vivències, diríem, humanes.
És a dir, que a través d'aquests personatges, no? Per exemple, parles de la por, de l'angoixa, no? De la depressió, de l'ansietat que podem viure, no?
Sí, sí. Del dol, de la mort, del sentit de la vida, en fi, temes universals.
Hi ha personatges com, per exemple, Calígula, també Ciceró, Marilyn Monroe, Maria Callas, Mercè Rodoreda, Simone de Beauvoir. Com has fet la tria d'aquests personatges?
Bé, aquesta és una bona pregunta. Podríem dir que alguns em van venir a veure i uns altres els vaig anar a buscar jo. És a dir, hi havia temes que m'avallia a parlar-ne i aleshores em venia associat a algun personatge històric, no? I d'altres va ser al revés, buscant quin personatge em podia anar bé per parlar de determinat tema. Per exemple, un que podria semblar inversemblant és la Simone de Beauvoir, que el vaig anar a agafar, a buscar, per parlar de l'eutanàsia. Perquè això tenia relació amb el que va passar amb la seva mare, amb la mort de la seva mare. I és un tema que en Simone de Beauvoir en diria aquest tema que té a veure, no? Potser s'esperaria parlar del feminisme o parlar de les relacions amb Sartre, però és això, buscar detalls en cada personatge que puguin donar joc a una conversa terapèutica.
Això et volia preguntar, com s'estableix aquests diàlegs? Perquè són diàlegs d'ultratomba, és a dir, són personatges que ja no estan amb nosaltres. Això com ho has configurat o com ho has pensat i després ho has portat al llibre?
Bé, això em va venir parlant així històricament també, no? Perquè ja fa un parell d'anys, em va venir a propòsit, podríem dir, del confinament. Perquè com que en el confinament havíem de relacionar-nos amb els nostres pacients a través d'internet, d'una plataforma, com ara aquesta mateixa, de Zoom, doncs vaig pensar, home, així, com que són personatges virtuals, qualsevol persona de la història podria també a través d'aquests mitjans. I em vaig imaginar pues, això, que seria haver pogut tenir accés a una conversa terapèutica pues, amb, que sigui, amb el rei David o amb Marilyn Monroe o amb Jacint Verdaguer o...
I fins a on hi arriba la part, diguéssim, més real és a dir, de la història d'aquests personatges, no? Després d'allò que tu dones, a, suposo, a l'imaginari, no? Per construir aquesta conversa.
Exacte. A veure, d'entrada hi ha alguns personatges que no són ni històrics, però que estan en la història, en l'imaginari històric, no? Com podria ser, per exemple, doncs, Antígona.
Clar.
Antígona és un personatge que existeix en Sòfocles, però no va existir a la realitat. Però representen de tal manera bé determinades qüestions com la fidelitat als propis principis o per exemple, doncs, agafo també un dels germans Karamazov per parlar de l'impulsivitat. No? És a dir, és igual, en aquest món ja, diríem, de l'imaginari, tots els personatges són com possibles i reals. I, de fet, en els reals sempre s'ha buscat un fet històric documentat dintre la documentació possible de l'època, no? Perquè del rei David tenim documentació a la Bíblia, no en tenim gaire més. Aleshores, doncs, s'han agafat per poder parlar d'allò amb ell. I naturalment, el diàleg és imaginat.
Un diàleg imaginat, en aquest cas, personatges que són, com dius, formen part d'aquest imaginari col·lectiu de tots plegats, que són persones que han tingut també, que han passat per el que passem nosaltres ara mateix, no? És a dir, per dubtes, per inseguretats, no? Per aquell buit existencial, no? Pensar què estic fent aquí, no? És a dir, aquells dubtes que tots tenim, aquests personatges també en el seu dia, en el seu moment, ho van passar, no? També.
Sí. Bueno, clar, jo no sé si de la mateixa manera en què imagino que ho plantegen, però bé, sabem, per exemple, el rei David, per posar el cas del rei David, que és el més antic de tots els que apareixen entre aquests personatges, inclús té salms que se li atribueixen a ell, en què el reconeix pecador, no? O sigui, i la història amb Betsabé, pues, és una història que surt a la Bíblia. És a dir, que segurament va ser una cosa que va tenir la seva influència, perquè a sobre va escriure un missatge a Urias, que era el seu capità, perquè fes morir-lo.
Quan parlem de psicoteràpia, de psicoanàlisi, suposo que aquí és important definir conceptes, no? Parlem de la psicologia, de la psicoanàlisi...
Psicoteràpia jo l'entenc en un sentit ampli, no específicament psicoanalític, sinó més aviat en un sentit existencial, o sigui, pel qual no ens interessa que sigui l'inconscient, sinó ens interessa l'experiència de l'existència, els problemes que apareixen en el món, diríem, real de l'existència. Com pugui ser això el sentit de la vida, com pugui ser la manera d'enfrontar la mort, la manera de regular la impulsivitat, etc.
Són sentiments que, com diem, Manuel, tots ens sentim identificats, no? En un moment o altre de la nostra vida, de la nostra història, hem passat per un cantó o per l'altre, no?
O almenys potencialment podria ser que els passéssim. És a dir, no tots de la mateixa manera ni a la mateixa intensitat, però que són intercanviables en qualsevol experiència humana i també de qualsevol latitud del planeta.
És un llibre que ens permet fer un recorregut històric, Manuel?
Sí, no sistemàtic ni diríem prefixat, sinó endinsar-nos en determinades èpoques de la història. Evidentment, és una història basada no en la franja, diríem, terràquia de l'Orient, sinó més aviat del món occidental, incloent-hi el que és l'Orient més proper, no? El que és Israel, el que és la Mediterrània i Europa, sobretot.
Hi ha un comú denominador entre els personatges, entre aquesta tria de personatges que has fet, Manuel?
A veure, hi ha un comú denominador, que tots són persones humanes. Ja per això es fa un moment referència a aquella frase de Terenci de que som humans i el res del que és humà no ens és pas estrany. Això és una altra cosa que he intentat compensar, és la distribució, que avui dia en diríem de gènere, no? Que els personatges masculins i femenins estan pràcticament representats al 50%.
És a dir, fer que hi hagi una mica d'igualtat.
Sí.
El personatge de Mercè Rodoreda, per què aquest, sí. Manuel?
Bé, per ser-te sincer, per dues raons. Una és perquè hi hagués alguna representació catalana en el context de les històries i que fos femenina, a la vegada que n'hi havia una altra catalana, que era masculina, que era en Jacint Verdaguer. Però tant l'un com l'altre tenien prou dramatisme a la seva existència. Per exemple, Verdaguer, amb tot el problema de l'assetjament a què està sotmès, no?, per part de la jerarquia, i la Mercè Rodoreda, amb tota la seva història de guerres i guerres, no?, allò de quanta guerra. O sigui, quan va haver de patir i com això li va trencar la vida.
És a dir, un drama, no?, en aquest... En
Exacte.
Aquest sentit, no? Explicar un drama. Un drama que, per exemple, ara podríem fer-ho, no? Extrapolar-ho a la situació que estem vivint actualment, també, no?
Per exemple, no? La gent que ha de fugir, la gent que es troba, que ha de marxar de casa, que ho ha de deixar tot, o millor deixar el marit i se'n va. Ella també va deixar el marit i el fill, aquí, i se'n va anar a França.
És a dir, que és una mica com, no?, allò que diem a vegades, que la història es repeteix, no?, que vivim situacions similars.
Exactament. Repeteix la història, però no les històries. Perquè les històries són sempre úniques i intransferibles. Però com que estan dintre de la història, es prenen relleu sobre el fons de la història col·lectiva. Tant que l'anem repetint.
I com deies, no?, el comú denominador, que són les persones, que tots som iguals, no?, i davant d'aquesta situació tots tenim... No? Arribem a la mateixa conclusió, no?, per dir-ho d'alguna manera.
Exacte.
Manuel, no sé si és important destacar aquí el fet de que a través del llibre, a través de la seva lectura, vas explicant, no?, conceptes de la psicoteràpia. És fàcil, és difícil explicar al públic en general aquests termes de la psicoteràpia?
Bueno, a veure, quan jo vaig començar a treballar en aquest país després d'acabar la carrera als anys 70, aquí pràcticament quan deies que havies fet psicologia dient això què és, no? I bueno, havies de dir allò del coeficient intel·lectual, de la intel·ligència, no sé què. Bé, però ara com ara ja estem a uns nivells en què la psicoteràpia és una cosa molt comuna, la gent va molt a la psicoteràpia, perquè entén que hi ha unes problemàtiques personals que necessiten enfocar-se d'una manera, diríem, entenedora. I precisament hi ha un capítol en el llibre, que és el capítol que està dedicat a un personatge també imaginari, un personatge platònic que es diu Er, que precisament a propòsit del seu cas faig un intent d'explicació al gran públic de què suposa que és una psicoteràpia, com un procés de ressignificació de la pròpia existència.
S'ha trencat el tabú quan parlem sempre de temes de psicologia, de temes de psicoteràpia, perquè a vegades, no?, o abans hi havia aquesta sensació, no?, que la gent li preguntava com estàs, estic bé, no necessito cap psicòleg. Suposo que sempre es veia com, des del punt de vista, com que la salut mental no era un problema que s'havia d'amagar, no?, que s'havia de deixar per i no explicar-ho, no visibilitzar-ho. No?
És que, esclar, aquí hi ha una confusió bastant comuna que ho posa tot en el mateix sac quan moltes vegades més que de salut mental, hauríem de parlar de sofriment emocional o sofriment existencial. Hi ha coses que sí que alteren la capacitat mental, per exemple, doncs, l'Alzheimer, per exemple, una esquizofrènia, però moltes de les coses que la gent abans deia, jo no vaig al psicòleg perquè no estic boig, és que no cal estar boig.
Clar.
Més aviat els dojos no hi van, si en cas els porten, però no hi van. Però la persona que realment pateix, està depressiva, està ansiosa, està gelosa, està depenent efectivament, està alienada en si mateixa, no troba sentit a la vida. Tot això són problemàtiques psicològiques que impliquen patiment. I en aquest sentit és totalment humà. Per això aquests personatges no n'hi ha cap que passi pel manicomi. Vull dir, no.
Clar. Abans, Manuel, parlàvem de Mercè Rodoreda, que m'ha cridat l'atenció, i també parles de Maria Callas, en aquest cas per parlar de com era ella, d'aquesta dependència que tenia també, no?, emocional.
Sí, però aquesta dependència se li va despertar a propòsit d'una relació amb Onassis. Uh-huh. Ella era una persona més aviat molt capaç, era una verdadera diva de l'òpera, en la seva època va ser la número 1, era una persona de molt d'èxit, que se l'havia guanyat amb molt d'esforç, perquè venia d'una família molt humil, se l'havia guanyat amb molt d'esforç, però resulta que es va trobar amb aquest milionari petrolier i de l'aviació.
L'armador, no? L'armador grec.
Sí, l'armador, que al final va entrar a la seva vida i ell la va dominar i després la va deixar per una altra famosa, per la Jacqueline Kennedy.
Manuel, és un llibre que crec que és el primer que edites en Fragmenta?
Sí, en Fragmenta, sí, i en català també.
I en català, no?
Sí. Llibres són més, diríem, més teòrics, més acadèmics, i clar, per amplitud, diríem, del públic, tenen una difusió molt més àmplia, pensant no només en la península, sinó en tota Amèrica de parla hispana, que estiguessin escrits en castellà, i per això els vaig escriure en castellà i en un altre editorial, però en Fragmenta. Bueno, al pensar de fer-lo en català, doncs vaig pensar en aquesta editorial perquè tenia alguna referència d'ella.
Hi haurà versió castellana també d'aquest llibre, Manuel?
Això ja depèn dels drets dels de l'editorial. Depèn del que l'editorial valori. Si ho valora, doncs suposo que sí que n'hi haurà, però de moment l'original és el català i no és aquesta edició.
Content amb... No? De fet, fa poc que ha sortit, que és novetat editorial, però no sé si ja tens algun input dels lectors o, com a mínim, quina satisfacció tens. Estàs satisfet?
Home, sí, estic satisfet de com ha quedat l'edició, que l'hem treballat bastant i he de dir que les persones de l'editorial pues, han col·laborat de manera molt intensa amb mi perquè pogués sortir el llibre bé. I tinc un feedback doncs, de gent que conec, que m'han dit, per exemple, que estic llegint el llibre i m'enganxa molt. No? Uh-huh. Bueno, i un altre dirà que el troba divertit i un altre el troba instructiu. Això cadascú...
Innovador, troba... diuen, no? També innovador a l'hora d'escriure i
bueno,
de plantejar-ho.
Aquest plantejament, sí, segurament no s'hauria pogut fer en el segle XIX. Perquè ningú es podia imaginar una connexió a través de mitjans virtuals, no? Uh-huh.
Manuel Villegas avui ens ha acompanyat al Paraules de Vida per parlar d'aquest, del seu primer llibre en Fragmenta, del seu llibre en castellà, Diàlegs d'Ultratombes, psicoteràpia amb 18 personatges de la història, un llibre de Fragmenta editorial. De fet, al Paraules de Vida parlem sovint dels autors i de Fragmenta, d'una editorial que en aquest cas per nosaltres també és de referència. Manuel, gràcies per haver-nos acompanyat avui.
I a vosaltres per haver-me invitat a conversar sobre aquest llibre. A reveure.
Paraules de Vida, amb Emili Pacheco.
Som-hi, recta final del Paraules de Riba, el comentari de l'actualitat. Per tant, de Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom. La setmana passada us vaig parlar de les catequesis del Papa Francesc en les habituals audiències generals del dimecres i que aquests dies ha dedicat al tema del sentit i el valor de la bellesa. I vaig veure que a molts us va agradar les paraules del Papa a favor de la tendresa de la gent gran, sobretot envers els seus propis fills, però encara més amb els seus nets i netes i proposant un autèntic i sincer diàleg intergeneracional. És per això que avui us vull avançar el text que el Papa francès ja ha presentat aquests dies per la segona Jornada Mundial dels Avis i de la Gent Gran, que se celebrarà el proper 24 de juliol, festivitat del Sant Joaquim i Anna, els avis de Jesús, els pares de la Mare de Déu. I justament avui, que celebrem el sisè diumenge de Pasqua, anomenat com la Pasqua dels malalts, i en el que moltes parròquies i a residències de gent gran hi haurà molts avis que rebran el sagrament de la unció dels malalts en la fórmula comunitària. Per aquest motiu, el Papa Francesc ha fet un comentari del Salm 92 i n'ha subratllat la frase que diu «Encara donaran fruit a la vellesa». Diu que això va a contracorrent respecte al que el món pensa d'aquesta edat de la vida i també pel que fa a l'actitud resignada d'alguns de nosaltres, gent gran, que segueixen endavant amb poca expectativa i sense esperar res del futur. La vellesa a molts els fa por. La consideren una espècie de malaltia amb la qual és millor no entrar en contacte. La gent gran no ens concerneix, pensen, i és millor que estiguin el més lluny possible, potser junts entre ells, en llocs on en tinguin cura i ens evitin d'haver de fer-nos càrrec de les seves preocupacions. És la cultura del descart, aquesta mentalitat que mentre ens fa sentir diferents dels més dèbils i aliens a les seves fragilitats, autoritza a imaginar camins separats entre nosaltres i ells. Però en realitat, una llarga vida, així ho ensenya l'Escriptura, és una benedicció. I la gent gran no són pàries dels que s'ha de prendre distància, sinó signes vivents de la bondat de Déu que concedeix vida en abundància. Beneïda la casa que té cura de la gent gran. Beneïda la família que honra els seus avis. És curiós que el Papa Francesc ens digui això justament quan aquestes setmanes l'hem vist a ell mateix envellit, més envellit de l'habitual, degut al fet que ha d'anar amb una cadira de rodes per no sobrecarregar el genoll dret després de fer-li una infiltració per poder recuperar un lligament trencat a causa de l'artrosi. Aquesta mateixa setmana el Papa ha assegurat que la seva recuperació va molt bé i que cada dia dedica 2 hores a la seva rehabilitació. Recordem que en projecte té un viatge apostòlic a primers de juliol a la República Democràtica del Congo i a finals de juliol al Canadà. Referint-se a la vellesa, el Papa reconeix que, en efecte, no és una estació de la vida fàcil de comprendre, tampoc pels qui ja l'estem vivint, malgrat que arriba després d'un camí llarg. Ningú ens ha preparat per afrontar-la i gairebé sembla que ens agafa per sorpresa. Les societats més desenvolupades inverteixen molt en aquesta edat de la vida, però no ajuden a interpretar-la. Ofereixen plans d'assistència, però no projectes d'existència. Per això és difícil mirar el futur i albirar un horitzó vers el qual dirigir-se. D'una banda, estem temptats a exorcitzar la vellesa, amagant les arrugues i fingint que som sempre joves. Però, d'altra banda, sembla que no ens quedaria cap més remei que viure sense il·lusió, resignats a no tenir ja fruits per donar. I acaba el text amb la següent reflexió al Papa. Hem de vetllar per nosaltres mateixos i aprendre a portar una vellesa activa, també des del punt de vista espiritual, cultivant la nostra vida interior per mitjà de la lectura assídua de la paraula de Déu, la pregària quotidiana, la pràctica dels sagraments i la participació en la litúrgia. I juntament amb la relació amb Déu, les relacions amb els altres, sobretot amb la família, els fills, els nets, els qui podem oferir el nostre afecte ple d'atencions, però també amb les persones pobres i afligides, a les quals podem apropar-nos amb l'ajuda concreta i amb la pregària. Tot això ens ajudarà a no sentir-nos mers espectadors en el teatre del món, a no limitar-nos a balconejar, a mirar des de la finestra. La vellesa no és un temps inútil, en el qual quedem al marge, sinó que és una etapa per continuar donant fruit. Estem cridats a ser artífecs de la revolució de la tendresa. Molt bon diumenge a tothom.
Paraules de vida amb Emili Pacheco.
Us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
Déu vos guard. Quan el papa Pau VI, el dia de la clausura de la tercera sessió del Concili Vaticà II, declarava Maria Mare de l'Església, constatava allò que al llarg dels segles havia estat i era l'experiència constant del poble cristià fins als nostres dies, l'amor entranyable a la Mare de Déu. Precisament, no voldria que passés el mes de maig, el popular mes de les flors, sense un record a Santa Maria, a la qual la pietat popular sempre ha venerat, de manera especial, durant aquest mes. Ho faré recordant uns pensaments del papa francès dedicats a la Mare de Déu. En la seva exhortació apostòlica, Gaudete et exultate, del 19 de març de l'any 2018, el papa ens parla de la santedat cristiana de la gent senzilla, els sants de la porta del costat, com diu ell, i acaba amb aquestes paraules sobre la Mare de Déu. Vull que Maria coroni aquestes reflexions perquè ella va viure com ningú les benaurances de Jesús. Ella és la santa entre els sants, la més beneïda, la que ens ensenya el camí de la santedat i ens acompanya. El papa posa Maria com exemple de gent senzilla, amb virtuts excelses, com exemple a seguir. Maria és el nostre consol, perquè si caiem i no ens aixequem, ella ens portarà en els seus braços sense jutjar-nos. La conversa amb ella ens consola, ens allibera i ens santifica. Maria ens comprèn i no li calen gaires paraules. No cal que ens esforcem gaire per explicar-li allò que ens passa, ella sempre ho sap. A més, en l'exhortació apostòlica Christus Vivit, publicada l'any 2019, després del sínode dedicat als joves, el papa diu: «En el cor de l'Església hi resplendeix Maria. Ella és el gran model per a una Església jove que vol seguir Crist amb frescor i docilitat. Sempre crida l'atenció la força del sí de Maria jove. Maria era una noia humil i senzilla, però no va dubtar a acceptar l'encàrrec que se li va encomanar. Les ganes de servir van ser més fortes que els dubtes i les dificultats. Aquella noia avui és la mare de tots i amb ella la llum de l'esperança no s'apaga. A finals de l'any passat a Barcelona vam viure un esdeveniment preciós i molt simbòlic. Vam tenir el goig d'inaugurar la Torre de Maria de la Basílica de la Sagrada Família coronada per una estrella. Molta gent de tot arreu ja coneix l'estrella de Maria, un estel que il·lumina la ciutat i els nostres cors amb la llum de l'esperança, una llum que volem que no s'apagui. La nostra mare sempre ens esguarda en silenci i, com diu el Sant Pare, davant els ulls de la mare només hi cap el silenci esperançat. Benvolguts germans i germanes, us demano que en aquests dies del mes de maig no deixeu d'honorar Santa Maria amb la vostra pregària, ja sigui la de l'Ave Maria, la del Sant Rosari, la del Regina Caeli, que substitueix la de l'Àngelus durant el temps pasqual, o la de la Salve Regina, que s'inicia amb aquestes paraules plenes de tendresa. Déu vos salve, Reina i Mare de Misericòrdia, vida, dolcesa i esperança nostra, Déu vos salve. Aprenguem d'ella a dir sempre sí a la voluntat de Déu, a allò que Déu ens demani a cada moment i circumstància de la nostra vida.
Us hem ofert la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.